5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
Francesc Morgades i l'equip tècnic habitual, ja sabeu. El Toni Olivella, que és el cap de comandaments, el Marc Pujol, que és el xispes, per dir-ho així, i la Goretti Martínez, que és la nena dels, o la noia o la senyora dels teclats i les pantalles. I aquí fem un programa que agafem 5 efemèrides de la setmana i les comentem, les expliquem una mica allò per ampliar coneixements. Però sempre comencem amb una cançó, sempre comencem amb una mica de música, i una cançó que fa alegoria precisament això, a mirar enrere, a mirar el temps que ha passat, a mirar com han anat les coses.
Memoria los lugares donde fuimos juntos a beber, soñando nos pasamos todo el tiempo. Qué grandes cosas íbamos a hacer. Qué tiempo tan feliz vivimos tú y yo en nuestros años de loca juventud, seguros de triunfar, tan llenos de inquietud. Qué fácil fue tener felicidad. Nuestros sueños pronto se esfumaron, la vida nos daría su lección. Si yo te viera por nuestros lugares, muy triste te diría esta canción. Qué tiempo tan feliz vivimos tú y yo en nuestros años de loca juventud. Seguros de triunfar, tan llenos de inquietud. Qué fácil fue tener felicidad. La 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 la. Muchos años ya hemos pasado. Hoy soy tan optimista como tú. Algo en nosotros no ha cambiado. Los sueños de la alegre juventud. Qué tiempo tan feliz vivimos tú y yo en nuestros años de loca juventud. Seguros de triunfar, tan llenos de inquietud. Qué fácil fue tener felicidad. La 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 la.
De juliol de 1972, el dia que els Estats Units comença la investigació sobre el que acabarà sent el cas Watergate, que provocarà la dimissió del president Nixon. Tirem enrere. Nixon és vicepresident dels Estats Units amb Eisenhower i es presenta a les eleccions del 1960 contra un Joseph Kennedy, que guanya les eleccions. El Nixon hi tornarà a l'any 1968, després dels 8 anys de mandat de Kennedy i de Johnson, i el 1968 guanyarà les eleccions presidencials, però allò pels pèls, amb el demòcrata Hubert Humphrey. I diu, bueno, com que em vull tornar a presentar a la reelecció, per no passar angúnia, farem una cosa, funda el comitè per la reelecció del president, sobretot de cara a recollir calés, a recollir donatius per la campanya de reelecció de l'any 72. Nixon no és gaire benvingut a la Casa Blanca. De fet, poc després de la seva elecció, el 9 de maig del 1969, el New York Times ja publica uns informes secrets sobre les bases nord-americanes a Laos i Camboya, tornarà a la carga després amb un informe confidencial sobre el paper dels Estats Units al Vietnam, i tot això se sap perquè és una filtració feta per un militar retirat, en Daniel Ellsberg. I el Nixon diu, bueno, jo vull aturar aquestes coses perquè no vull tenir sobresalt, no vull tenir aturades de cor, no vull tenir sustos a mitja legislatura. Parla amb dos dels seus consellers més propers, en Haldeman i en Ehrlichman, i decideixen formar un grup que ells anomenen així amb conya una mica els lampistes, perquè diuen que és per tapar goteres, que si la seva informació té alguna gotera que es pugui escapar, doncs l'han de tapar. I el primer que fan és dir, bueno, aviam, qui és aquest que ha destapat tot això? A l'Ellsberg aquest militar, doncs anem a desprestigiar-lo. Saben que aquest senyor va cada setmana al psiquiatre, doncs llavors fan entren a robar a la consulta del psiquiatre per veure si troben el seu expedient, però no el troben. Els fontaneros aquests, els lampistes, li proposen entrar a robar a la casa del psiquiatre, però diu no, deixem-ho córrer, no cal. I arribem a la nit del 17 de juny de 1972, quan Frank Willis, que és un guarda de seguretat del complex de Watergate, on hi ha les oficines del Comitè Nacional Demòcrata, fent la ronda de nit, troba els panys d'una sèrie de portes embolicats amb cinta adhesiva, més que res, després se sap perquè no quedessin les empremtes digitals, i diu, carai, què hem fet aquí? Bueno, treu la cinta adhesiva, torna a fer la ronda, i quan al cap d'una hora torna a passar per allà, se n'adona que hi torna a haver la cinta adhesiva, i diu, ep, jo aquí no em faré l'heroi, truca a la policia, arriba la policia, registra el complex Watergate, i troba 5 homes al comitè, a les oficines del Comitè Nacional Demòcrata, naturalment els deté. I comença la investigació, com dèiem, el 4 de juliol de 1972. Aquesta investigació connecta ràpidament aquesta gent perquè a casa seva els hi troben uns talons que són del comitè, uns talons bancaris, del comitè de reelecció, i per tant diuen això va lligat, i per tant aquí intuïm que hi haurà un escàndol polític, no? De fet, el 10 d'octubre de l'any de l'any 72, aquell mateix 10 d'octubre, l'FBI, que ja ha anat fent investigacions, informa que el robatori de Watergate és part d'una campanya massiva d'espionatge vinculada a la reelecció de Nixon, que mentrestant s'està fent la campanya de reelecció, i que el 7 de novembre sortirà elegit amb més vots que mai, amb un resultat absolutament aclaparador. Però la connexió entre el robatori i la reelecció surt als diaris, especialment al Washington Post, on Bob Woodward i Carl Bernstein troben un informador, aquella famosa garganta profunda, que els hi va donant detalls, i va donant totes aquestes coses, i evidentment això alarma a la població, i es crea un comitè al Senat, presidit pel senador Sam Erwin, i Nixon es veu obligat a que li dimiteixin aquells dos assessors que havien ajudat a crear els lampistes, que acabarien empresonats, i ha de canviar i ha de nomenar un nou fiscal general, en Elliot Richardson, que crea un conseller especial, un professor de la universitat, Archibald Cox, i aquests el que fan és començar les audiències. En una d'aquestes audiències, en un interrogatori així qualsevol, salta que a la Casa Blanca hi ha un sistema que grava automàticament el despatx del president. Diuen, ah, carai, doncs escolta, el procurador especial aquest demana les cintes, el Nixon diu que no els hi vol donar, els altres diuen que fotran merder, el Nixon destitueix el procurador, però n'ha de nomenar un altre, i al final accepta donar a la comissió una transcripció, és a dir, passen a màquina, una transcripció de les cintes de 1.200 pàgines, no vegis, on, curiosament, s'acaben detectant fragments, un de 20, fins a 18 minuts, fragments de conversa que falten. La secretària del Nixon diu que és ella que les va borrar accidentalment i tal, el Tribunal Suprem no s'ho creu i li ordena entregar les cintes originals. I el 30 de juliol de 1974, en Nixon les entrega. Què passa? que, vist el panorama, Nixon ja veu que van per ell i al final decideix dimitir i el 8 d'agost de 1974 fa un discurs a la Nació dient que se'n va, abandona la Casa Blanca i ho deixa en mans de Gerald Ford. Automàticament, la comissió aquesta del Congrés que estudiava l'impeachment se suspèn, però com que queda la via penal, Ford, el president, el successor, el president Gerald Ford, farà un indult el 8 de setembre de 1974 per Nixon que el farà innocent de per vida. I no ens deixarà saber què carai va passar amb tota aquella pel·lícula. Everybody, have you heard the news? The folks at the White House got the Watergate blue. Don't do us wrong. If you do, don't make no mistake. On you, just like we did the Watergate. God walking the beat, checking all the dough. Found a little piece of tape. If you do, don't make no mistake. Cause we'll blow the whistle on you, just like we did the Watergate. De juliol de 1997, el dia que la nau espacial Mars Pathfinder, enviada pels Estats Units a explorar i a estudiar el planeta Mart, envia a la Terra les primeres imatges del planeta, tot i que s'ha de dir que havia aterrat, com ja us explicaré el dia abans. Però no era la primera nau que anava a Mart, ja n'hi havien enviat bastantes. S'havia enviat tot el programa Mariner, que havia anat llançant Mariners, la 1, la 2, la 3, i que amb la Mariner 9 salta un graó, per dir-ho així, llançada el 30 de maig de 1971, és a dir, 26 anys abans, aquesta nau arribava a l'òrbita de Mart el 14 de novembre d'aquell any, és a dir, 6 mesos i escaig de viatge. I per comptes de fer un, de passar per sobre, fer quatre fotos i després perdre's en la immensitat de l'espai, doncs ella, aquesta, la Mariner 9, el que va fer va ser entrar en òrbita al voltant de Mart i anar enviant fotografies, anar enviant. Va ser la primera òrbita espaial, la primera sonda espaial que es va posar en òrbita i va arribar a cartografiar el 60-70% de la superfície de Mart des d'una altura relativament baixa. Però va donar la casualitat que el dia que va arribar a Mart, aquell 30 de maig de 1971, hi havia una tempesta de pols i, per tant, no es veia ni un pijo, diguem-ne, de la superfície, i, per tant, se li va ordenar que ho retardés durant uns quants dies. I a partir d'aquell moment doncs, va començar a enviar imatges. Va estar 349 dies en funcionament. Mentrestant, els russos també tenien el seu programa, que era el programa Marsnik, i que havien enviat el mòdul Marsnik 3, que va ser el primer que va aterrar a Mart, no? No era la seva missió fonamental aterrar a Mart, però doncs durant el descens es volia un aterratge suau, va fer fotografies de la superfície, va recollir dades meteorològiques de la composició atmosfèrica i tal, i va ser doncs la primera nau espaial que va aterrar a la superfície de Mart. La cosa va entrar una mica en crisi perquè aquestes missions eren molt cares, s'enviaven amb unes naus molt grans i amb uns aparells molt complexos i per tant això ho demanava molta energia i, per tant, sortia, diguem-ho així, sortia molt car, I la cosa va quedar parada durant uns quants anys fins que la NASA va dir, bueno, doncs busquem una alternativa, perquè si no aquí arribarà un moment que ens tancaran el xiringuito, i van programar el programa, valgui la redundància, Discovery, que buscava enviar naus, diguem-ne així, de baix cost i de llançament fàcil i poder-ne enviar moltes i sovint i, a més, tenir informació. I aquesta Mars Pathfinder van dir doncs, que pugui aterrar a Mart, no? Llavors, aquesta volia, què volien? Doncs que pogués arribar fins a l'òrbita, posar-se en òrbita i en un moment determinat, doncs, anar baixant. La Mars Pathfinder fou llançada el 4 de desembre de 1996 amb un coet Delta i va estar durant 7 mesos de viatge fins a Mart, on va arribar i on va aterrar el 4 de juliol de 1997. I direu, ah, Morgades, tu ens has dit el dia 5. Sí, però va aterrar a l'àrea Vallis, però va aterrar a la nit. I clar, a la nit enviar informació no es podia i per tant va haver d'esperar fins que tornés a sortir el sol i per tant fins al dia 5 per poder enviar les primeres imatges. La idea aterrar era que quan faltaven 8 segons per xocar contra terra s'inflaven uns coixins i aquests coixins feien d'amortidor, llavors la nau rebotava fins que esperava. De fet, va aterrar en un lloc que estava 19 quilòmetres al sud del lloc on ells havien planejat, per tant, malgrat aquests 19 quilòmetres, tot un èxit. I el primer dia va captar les imatges i va fer mesures meteorològiques. Després, aquests boles que es havien inflat es van desinflar i es van obrir, com si diguéssim, la càpsula es va obrir amb uns pètals i aquests pètals portaven cèl·lules fotoelèctriques que van carregar les bateries i tot això i van permetre funcionar tot això. Però en el primer moment una d'aquestes bosses no es va desinflar i allò semblava que havia d'anar en contra perquè després això quan s'obria i a dintre portava una nau amb rodes, el Sojourner que es deia, que havia de sortir i es havia de passejar per Mart i tal. Però com que una d'aquests globus va quedar inflat, doncs la cosa no, però bueno, ho van poder resoldre i al cap d'un parell de dies el Sojourner que portava amb 6 rodes, una bèstia amb 6 rodes i només pesava 10 quilos, per això que dèiem abans, va poder sortir, es va poder passejar per allà i va començar a analitzar roques d'allà al voltant que els tècnics de la NASA batejaven amb nom de personatges de còmic o personatges de dibuixos animats. Hi havia la pedra Yogi, la pedra Scooby-Doo, la pedra Barnacle Bill, etc. I van poder analitzar aquestes pedres, fer fotografies, analitzar químicament el terra i l'aire de diferents punts. Tot això doncs perquè la Pathfinder estava programada per un mes i una setmana, per 5 setmanes, vaja, però en canvi ho va superar amb escreix, perquè de fet l'últim contacte que es va establir amb ella va ser l'any 1997. És a dir, fixeu-vos, 20 anys després, 21 anys després de que fes l'aterratge. Això demostra que la cosa va funcionar bé i a partir d'aquell moment doncs, la investigació sobre Mart va continuar i encara continua avui en dia.
I'd rather be alone tonight. You could say I love you through the phone. kiss you. Baby, you know time apart is beneficial. It's like I'm the universe and you'll be
N-A-S-A.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
6 de juliol de 1971, el dia que moria a Nova York el trompetista, cantant i director d'orquestra Louis Armstrong. Un home que ha marcat fites en el món del jazz. No cal cantar-ne les excel·lències, tothom les coneix, però potser sí que val la pena conèixer una mica la seva vida. Ell havia nascut a Nova Orleans, en un barri marginal, amb una família pobra. El pare va abandonar la mare, en una història d'aquelles, el pare va abandonar la mare, va deixar el nen amb la germana petita Beatriu, els va deixar en mans de l'àvia Josefina i l'oncle Isaac, i els nens, doncs mira, van poder aguantar com podien. Quan el Louis va fer 5 anys, va tornar a viure amb la seva mare, que estava, evidentment, separada del seu pare, i que es dedicava, doncs, de manera més o menys encoberta, a cantar i a la prostitució. Ell va anar a l'escola Fisk de nois, allà va connectar amb la música, va fer diverses feines, repartia diaris, recollia menjars que la gent llançava per vendre'ls després als restaurants, una cosa bastant... Però per intentar allunyar la seva mare de la prostitució, però noi, la seva mare anava a les sales de ball i es dedicava, doncs, en tant, doncs, com diríem, a sortir amb homes, no? Ell, que ja ha conegut la música, comença a interessar-se per la música i quan té 11 anys abandona l'escola i se'n va amb un quartet de nens que cantava pel carrer, amb problemes sovint amb problemes amb la gent, amb la policia, etc. I, per tant, diguem-ne que la seva formació no és una formació excessivament important, però ja es compra la primera corneta, ell comença tocant la corneta, i, bueno, aprèn a tocar-la amb una banda creada en un reformatori de nens negres per intentar reeducar-los una mica, i ell, bueno, doncs va... Com que li han tancat diverses vegades, allò amb càstig per determinades accions, l'han tancat en aquell correccional, doncs ell hi va voluntàriament a aprendre música de la mà del director, un tal Joseph Jones, que li aconsella que deixi la corneta i que es passi la trompeta, però ell, de moment, continua amb la corneta. El 1918 es produirà un fet que marcarà la seva vida, perquè el director d'orquestra, Keith Ory, Té el Joey King Oliver, una figura mítica del jazz, que li fa de, que li fa de corneta, però que abandona la banda i li diu amb el Joey Kid Oliver, el King Oliver aquest, li diu, escolta, no coneixes pas algú? I ell diu, sí, hi ha un nen que sembla que apunta, un noi que apunta maneres, que és el Louis Armstrong i tal, ah, doncs digue-li que vingui. I el Kid Ori el fitxa i l'incorpora a la seva orquestra. El King Oliver marxa a Chicago, a tocar, perquè s'ha fet famós i tal, i a l'any 1922 el cridarà, cridarà Louis Armstrong i dirà, escolta, per què no vens aquí? Perquè a la meva orquestra em falta un segon cornet, eh? I l'Armstrong diu, bueno, doncs aquí vinc, si tu me dices ben, lo dejo todo. I el 1923 debuta amb l'orquestra de, del King Oliver aquest i comença a fer-se important i el 1924 ja és solista dintre de l'orquestra. Però mentrestant s'ha casat i la dona li diu, escolta, però per què has de treballar per un altre, podem treballar per tu, tu ets molt bo. Ell parla amb el King Oliver i li diu, mira, escolta, jo potser hauria de fer un cop de cap, i l'altre ho entén i li diu, tranquil, tu vés-te'n i quan vulguis pots tornar, i el Louis Armstrong agafa les cames i se'n va cap a Nova York. A Nova York el descobreix el Fletcher Anderson, una altra figura mítica, de una orquestra de mítica del món del jazz, i li ofereix un contracte, però li demana que per poder encaixar dintre de l'orquestra ha de fer de trompeta, i l'altre diu, bueno, no hi tinc problema, tinc les dues habilitats, per tant començaré a tocar la trompeta. I sí, sí, s'incorpora a l'orquestra del Fletcher Anderson i comença i va tocant. I el 1925 torna a Chicago, torna a Chicago, on havia estat amb el King Oliver, i allà comença a crea la seva pròpia orquestra i comença a gravar pel segell OK Records, amb dues formacions, fa dues orquestres ell. Fa el Hot Five, que són cinc músics, com la paraula diu, i el Hot Seven, que en són set. I comença a gravar discos, aquest és el seu, aquest és la seva sort. Comença a gravar discs i es comença a fer popular amb cançons com Potato Head Blues o West End Blues o algunes altres, no? I continua tocant amb això. El 1932 el fitxen per fer una primera gira a Europa. A París té un èxit espectacular, absolutament espectacular, i Europa, doncs, comença a ser una figura absolutament venerable. Però hi ha hagut un canvi de costums. Ha aparegut la ràdio, ha aparegut el tocadiscos, diríem, ha aparegut el tocadiscos, i per tant la gent ja no va tant als salons de ball. I les big bands, les grans orquestres aquelles que tocaven música, comencen a estar en decadència. Ell, d'alguna manera, se n'adona i diu, escolta, jo per comptes de tenir una orquestra m'interessa tenir una banda. Sis instruments, agafem l'estil Dixieland, crea l'estil aquell, l'escat, allò que sembla que canti però no diu res, allò que fa aquell que reprodueix el so d'un instrument, però en paraules, encara que no s'entenguin, i fa aquesta orquestra, els All Stars, que seran famosos, gravaran un munt de discos, participaran en unes 30 pel·lícules i faran, bueno, gravacions per un tubo, no? I fins a l'any 1964, que segueix Armstrong el seu gran èxit, perquè és quan grava el seu tema Hello Dolly, que arribarà al primer lloc de les llistes, superant els Beatles, eh? I guanya un Grammy i totes aquestes coses, però arriba, ell continua tocant, però pateix un atac de cor l'any 59, un altre l'any 71, i al final es retira, torna una mica, però les complicacions de cor li passen factura i, com dèiem, el 6 de juliol de 1971 s'apaga la veu, la trompeta i tot lo de fa referència, el que fa referència a Louis Armstrong, també conegut com Satchmo, boca de rap, boca de gripau. Thank you.
fast, the magic spell you cast. This is Love Beyond Rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see Love Beyond Rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday void seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always be Love Beyond Rose.
De juliol de 1934, el dia que el Consell de la Vall proclama a Boris I com a rei d'Andorra. Sí, sí, no us espanteu, Andorra va tenir un rei, i era el rei Boris. Ara ho explicarem, perquè aquest noi era fill d'una família russa, de la petita noblesa, que havia apoyat el tsar durant la revolució de 1917, la revolució comunista, que, lògicament, van haver de sortir corrent de Rússia, demanar asil polític a Anglaterra, i llavors allà aquest noi, amb Boris Mikhailovich Skosirev Mavrusov, es va enrolar a l'armada britànica i al cap d'un parell d'anys va passar a treballar pel Foreign Office amb missions, diguem-ho clar, d'espia, perquè era un home doncs, que tenia el do de llengües, parlava bastantes llengües, era molt empàtic, en diríem ara, era distingit, etc. I, per tant, durant uns anys va estar al servei de Sa Majestat, com el James Bond. De fet, podia haver sigut un James Bond qualsevol. Però el 1925 va renunciar a ser espia i va aconseguir, amb el passaport apàtrid, d'anar-se'n als Països Baixos, on va dir... Explicava ell que havia entrat al servei de la Casa Reial, que havia fet que la reina Guillermina el nomenés comte d'Orange. Però el 21 de març de 1931 és quan la cosa comença, perquè es casa amb una marsellesa milionària, Maria Lluïsa Parat, divorciada, 10 anys més gran que ell, que acaba, bueno, fent-li el salt, s'enamora d'una adolescent britànica i, per viure la història d'amor, doncs no se li acut res més que agafar el petate i anar-se'n a Andorra, establint-se a Santa Coloma, prop de Sant Julià de Llòria, amb una casa que es diu la Casa dels Russos, on troba un altre aventurer com ell, que, entre tots dos, volen introduir, parlen i tal, d'introduir el cultiu del tabac a Andorra. Perquè, mentrestant, el Boris aquest ha parlat amb els pagesos, ha parlat amb els polítics d'això, i ha hagut a Andorra una revolta de joves que volen més llibertat, i ell ja veu que, calla, que aquí tinc unes possibilitats. I aleshores, el 17 de maig de 1934, es presenta davant del síndic i els consellers amb un document on explica doncs, que les seves intencions a Andorra, d'això del tabac, d'aconseguir doncs, una nació pròspera i tal, i no els hi acaba de fer el pes, i el bisbe de la seu decreta l'expulsió d'ell d'Andorra, i el Boris diu, bueno, doncs m'és igual. Se'n va a viure a la Seu d'Urgell, i allà a la Seu d'Urgell comença una campanya internacional per promocionar Andorra, una campanya de màrqueting que diríem ara, surt amb entrevistes al Times, al Daily Herald, de tot això, també passa per aquí, ve cap al Baix Penedès, ve a Torredembarra, està un temps a Torredembarra, és a dir, va preparant una ofensiva per aquesta nova idea de la nova Andorra, per dir-ho així. Envia els seus plans a Joan d'Orleans, que en aquell moment és l'aspirant al tron de França, que evidentment França és una república, però ell li fa veure que ell encara podria ser el copríncep d'Andorra, i l'altre diu, carai, i tal. Bueno, amb tot això, què passa? Bassa, que redacta una Constitució andorrana que altera completament el sistema vigent. El Principat tindria llibertat, seria modern i, sobretot, per recollir inversions estrangeres, tindria la condició de paradís fiscal. D'això n'imprimeix 10.000 exemplars, 10.000 fulletons d'aquest projecte de Constitució i l'envia a totes les personalitats espanyoles i franceses. Quan la rep el bisbe d'Urgell diu, home, això no es pot fer i tal i qual, però Andorra la cosa ha quallat i el síndic convoca el Consell General de les Valls, com dèiem, el 7 de juliol de 1934, i allà planteja el que el Boris aquest doncs, li ha explicat, això del paradís lliure d'impostos i tot això, i ara això sí, el Boris posa una condició, demana ser proclamat príncep d'Andorra. El Consell de les Valls vota per tots menys un. Hi ha el Batlle d'en Camp, que li posa el veto, i diu que no, però com que els altres 24 ho han aprovat, s'institueix aquell dia la monarquia i el Boris Mikhailovich Soskirek és nomenat Boris I d'Andorra i té un grup de col·laboradors addictes. Naturalment, la seva mana anglesa, una milionària nord-americana, un tal Pere Torres, i s'estableixen a la Font de Calons de Sant Julià de Llor. Però tot falla perquè aquest Batlle d'en Camp, que el havia batat, se'n va a la Seu d'Urgell, parla amb el bisbe, li explica amb el bisbe, França es fa longuis, com sempre, i deixa la decisió al Consell General i, per tant, el govern espanyol diu, bueno, doncs fem alguna cosa perquè, si no, el nou de juliol ja havia anunciat un govern provisional i la nova Constitució el fa votar pel Consell i el Consell ho torna a ratificar per 23 vots contra un i tal. Però el bisbe d'Urgell actua i el 21 de juliol arriben 4 guàrdies civils amb un sargento, van a buscar el rei, li posen les manilles i se l'emporten cap a la Seu. Després el traslladen a Barcelona, el posen a disposició del jutge de Vagos i Maleantes, que, bueno, l'envien cap a Madrid i al final ingressa a la presó Model de Madrid i és expulsat d'Espanya cap a Portugal. I el noi acaba aquí la seva carrera com a rei d'Andorra. No la seva carrera, diguem-ne, m'han de manar, perquè el recluten els nazis l'any 1943, el porten a la frontera russa a fer gestions importants, a fer d'espia també, és capturat pels soviètics, l'envien a Sibèria, s'escapa i torna a Alemanya i allà ja morirà. El que durant uns pocs dies s'ha de dir, tot s'ha de dir, perquè fixeu-vos que comença el 6 de juliol i el detenen el 21 de juliol. Per tant, del dia 6 al dia 21 fou el rei Boris I d'Andorra.
Jo vull ser rei, ser per collons cap de l'estat, tenir-ho tot fet. Només per ser fill de papà, fer-ho tot bé. Mai ser escollit, mai ser votat, sempre trobar la moto amb un pulvet amb la total seguretat de que el xiquet tindrà el futur encaminat tenint corcel per a poder-me defensar o fer un discurs que ben segur que aplaudiran. Tan avorrit està envoltat per una colla de llepons suant infal·libilitat. Podré ser rei. Reivindicar el que em va col·locar on som sense parlar. Res que no sigui l'espanyol i viatjar molt. Sigui oficial o per plaer, que ja se sap que Suïssa s'estia molt bé. Tant ser rei, poder ser rei, poder ser rei, poder ser rei. Ràdio Vilafranca.
De juliol de 1839, l'any que neix el magnat John D. Rockefeller, en realitat John Davison Rockefeller. De fet, hauria de dir-se John Rockefeller Davison, perquè el seu pare era Rockefeller i la seva mare era Davison, és el fundador de la nissaga de multimilionaris, però resulta que el seu pare era un venedor ambulant d'origen més o menys alemany, que es dedicava a vendre medicaments miracle que curaven tot, des dels peus plans fins al càncer, i en realitat era un oli barrejat amb un laxant i tot això, però a més era un home que no era mai a casa seva, era un empaitador de faldilles, que en diríem bígam, a més es havia casat sense que la seva dona oficial ho sapigués, i per tant el John Rockefeller i els seus 5 germans van haver de ser educats per ella, per Eliza Davison, que va agafar el John i li va dir: tu hauries de ser un gran home de negocis, i per tant, perquè el nen de seguida ja es va... criava gall d'indis, per exemple, i treia quatre clarons, prestava diners amb la gent que necessitava i tal, i es anava traient la vida, però a ell li agradaven més les fàbriques i tal, però la mare li va dir: nen, no pots d'això, has d'estudiar. El va enviar a una escola de comerç a Cleveland, i allà es va fer comptable el 1855, va entrar en una empresa de transport i al cap de 3 mesos, vist com anava l'empresa, va dir: jo sóc capaç de millorar-ho tot això, per tant me'n vaig i munto la meva pròpia empresa. I va muntar la seva primera empresa. Va començar a invertir, i una de les primeres inversions que va fer va ser $4,000 amb uns pous de petroli de Titusville, que és el lloc on es va descobrir que perforant la terra també es podia treure petroli, però va veure que allò de treure petroli era molt complicat i va dir: calla, jo me'n vaig a la fase següent. I aleshores es va associar amb 2 socis més i va crear la primera refineria. És a dir, ell comprava el petroli, el refinava i el posava a la venda, tot i que en aquell moment el petroli no es feia servir per totes les coses, només servia per asfaltar carreteres i com a lubrificant. I va començar, mentre ell feia tot això, va començar a fer-se servir com a combustible per la llum, el petroli llampant, que en dèiem, allò, les làmperes de petroli, perquè la gent s'hi veiés, no? En tot cas, ell munta la seva primera refineria de petroli amb els seus socis, la Rockefeller Andrews & Flagger, però veu que allò no dona tant com això, sent parlar d'un investigador que busca pous de petroli, es posa en contacte amb ell per si n'hi pot d'això i tal, per poder començar a ampliar el negoci, és a dir, jo tindré des del pou de petroli fins al producte elaborat, no? Els socis es caguen les calces, per dir-ho malament, i llavors el Rockefeller li compra la seva part, busca un altre soci, que és un químic, que l'ajudarà a millorar els processos de refinat, i crea una societat que bateix com el nom de Standard Oil, després convertit en mític, que és d'Ohio, per controlar això, el refinament del petroli. Llavors ell ja diu: bueno, ara que ja tinc tota la xarxa, jo tinc les dues fases, tinc la fase de treure pous de petroli, i tinc la fase de refinar-lo, anem a veure si això ho podem generalitzar. I es posa d'acord amb tota una colla d'altres refinadors per anar a veure el trenc, perquè el petroli, clar, un cop està refinat s'ha de transportar, i llavors això es havia de pujar dalt d'un vagó de trenc i portar-ho on te fos, no? O d'un vagó de trenc, o d'un vaixell, o d'una cosa d'aquestes. I llavors ell fa el joc que després tota la vida li va començar a funcionar. Va veure una companyia d'aquestes de ferrocarril, que es dedica al transport, i li diu: bon dia, vinc en nom d'una colla de refinadors de petroli, representem un percentatge molt important del mercat, en realitat era ell i 2 o 3 més, però ell tira i allò cola, i per tant volem que ens facis un preu especial, i si cal a la competència li pugis el preu, però si no, no vindrem amb tu, ens aniríem a la competència. Aquella línia de tren es caga les calces i diu: bueno, doncs vale, ho accepto. Què fa? Amb ell els hi fa pràcticament regalat, i a la competència els hi apuja els preus, perquè és clar, això em surt molt car i no sé què, tot per a la Standard Oil. I comença a funcionar. Els altres se'ls comença a pujar la mosca al nas, comencen a buscar, i al cap d'un temps se n'adonen que hi ha un pacte secret que fa això, no? Que amb ells els hi apuja i els altres d'això. Llavors es munta el gran pollastre i el Rockefeller diu: perdoneu, això ho va fer la companyia, jo no sabia de què anava i tal, i baixa els preus. Però mentrestant, ell ja ha pogut fer-se amb una bona quantitat com amb una bona quantitat de calés, i de fet ja ha pogut comprar 22 de les 26 companyies de refinat que hi havia a Cleveland, que és l'estat on això es fa, amb aquests dos mesos. Els refinadors, doncs, naturalment, els que queden fan la contra, i llavors van en contra d'ell, però ell arriba a un pacte i diu, bueno, doncs, vale, doncs no patiu, jo us respectaré, si vosaltres heu de fer una cosa, heu de limitar la producció. Ells limiten la producció, i ell, quan ja ha fet més diners, doncs trenca l'acord i ja hi som, i torna, i com que els altres s'han arriscat, han invertit, han demanat préstecs i tal, estan penjats fins al coll, i ell compra. Llavors els hi compra els pous productors de petroli. I clar, es va quedant amb tot, i es queda pràcticament amb tot l'estat de Cleveland, i amenaça amb estendre-ho a tots els Estats Units. Llavors diu, bueno, hi ha un problema de la legislació nord-americana, apareix llavors un problema de la legislació nord-americana que diu, mentre tu això ho has fet a Cleveland, que és el teu estat, tu això ho pots fer. Fora de Cleveland, no. Fora de Cleveland no, perquè hi ha una llei que diu que només pots treballar en el teu estat. Bueno, llavors què fa ell? Crea la figura del trust. El trust és una empresa que porta un home de palla i que està en un altre estat. I una altra empresa que està, i la central de l'Standard Oil del Rockefeller, la instal·la a Nova York. Amb la qual cosa ell només té una empresa, però a l'hora de la veritat en té 25 o 26 repartides per tot el territori, i això li dona el poder que després el farà, que el farà l'home més ric d'Amèrica, i que li permetrà retirar-se a l'any 1896 en qualitat d'això, de l'home més ric d'Amèrica, amb 50 i pico d'anys, però bueno, no ho deixarà. Entrarà al tal, i sobretot passarà a la posteritat per construir el Rockefeller Center de Nova York, que de totes maneres no veurà acabat, perquè ell morirà a l'any 1937, i serà el seu fill el que podrà veure el Centre Rockefeller acabat.
Flashing in towers, it's Manhattan's magical time. Ballerinas dancing just one late on a river made of diamonds and pearls. Everything's a little bit weird now, because tonight it is showtime. In the middle of the street life, always celebrate a good time, because tonight
down the Rockefeller.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.